Cuiniqui, Cuiniqui, aquest espai de gastronomia per tots, amb Enriqui Penes i amb Marc Sánchez. Torna a la sintonia del Tafara Farda, Ràdio Illa. Benvinguts, com esteu?
Molt bon dia, Pepo, molt bon dia a tothom, què tal?
Bon dia, Pepo.
Bé, ja hem passat la temporada turística, he tingut un temps per reposar i se'n tornem al Cuiniqui, Cuiniqui. Avui, precisament, per explicar-nos l'experiència d'Enriqui a Madrid, no? Vas anar al Madrid Fusión.
Sí, vam tornar, com cada any mirem d'anar-hi, que al final Madrid Fusión és com l'event gastronòmic més important que es fa a nivell nacional. I dura 3 dies i sempre pues, hi ha moltes novetats, al final hi ha promoció de productes, promoció de llocs turístics i tal. I pues, bueno, hem vingut a parlar una mica d'això, coses bastant destacables. Hi ha un parell d'invents que comentarem ara aquí amb el Marc per a tots vosaltres.
Caram.
I bueno, primer parlar de bueno, que Madrid Fusión, l'any passat també vam parlar, durant els 3 dies promocionen molt pues, la gastronomia espanyola, no, sobretot la nacional, però també la internacional. No? I de la nacional pues, fan molts concursos, fan Cuiner Revelació el 2018. No? I donen el premi concurs de les millors tapes fetes en formatge de X lloc, pues també concurs del millor postre fet de xocolata, no? I tot això pues, amenitza més el certamen, diríssim, no?
I així ho proves també, que és important,
sí.
No només escoltes,
així ho proves.
Va pasta, no? Entrar a Madrid Fusión.
Sí,
sí, bueno, hi ha diversos tipus d'entrades, depenent d'on vulguis accedir, perquè hi ha unes ponències que són els que les donen els grandíssims chefs del moment, i després hi ha altres ponències, com aquestes que comentava el Ricky, més del concursos, de la millor tapa, el millor xocolata i coses d'aquestes, i l'entrada general són 35 d'aquesta.
Sí, 35 euros.
I l'altra ja pica més, l'altra ja són 100 i pico, una coseta així.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, final també.
O sigui,
tot
bé, del que es tracta és que no vagin allà
a veure i a menjar només.
Sí. Per cert, i en aquest Madrid Fusión es va parlar del jarret, oi?
Sí, es va parlar del jarret perquè voldríem destacar-ho des d'Eivissa.
Sí.
La marca Peix Nostrum, que és una marca que es va registrar el 2018, i és una marca
2008,
que van fer...
2008.
Ai, el 2008, perdó. És una marca que van fer des de les dues cofradies de pescadors d'Eivissa, de la Eivissa i de la Sant Antoni, per fer com per donar-li valor al peix pescat per ells, no?
Clar.
El peix ibicenc o de Formentera,
sí,
el peix
sí.
D'aquí. I pues, ens van explicar, per amics que tenim així en comú, que va ser gràcies al president de Madrid Fusión, de les seves estades a Eivissa a l'estiu, li va agradar molt, en diversos restaurants d'Eivissa que va anar, com treballaven pues, peixos com el jarret, que no el coneixia, no?
Ah,
pues, a Madrid no és conegut.
No sabia ni què era el jarret.
La rascassa, no? Peixos que aquí doncs per nosaltres són més comuns i per la gent de fora no, i els va doncs, invitar a Madrid i explicar doncs, a tot Espanya i a tot el món, perquè al final hi ha, no sé si 200 periodistes acreditats o 300 de tot el món, explicar una mica això. I des de Peix Nostrum van anar amb dos cuiners d'Eivissa, un és el de Can Gat i l'altre és el d'Esventall, en José Miguel Bonet, que l'any passat vam parlar amb ell aquí alguna vegada a la ràdio.
Sí,
parlat,
sí,
no?
Sí, sí.
Pues ell va fer un plat sobre el jarret, un escabeig amb jarret, una mica més de, li va donar un toc d'avantguàrdia a un plat com el jarret, i li van donar molta importància a donar-li valor a peixos que econòmicament són molt assequibles, no? Però donar-li el valor que es mereixen.
Sí, són com de segona gamma, no entenem ben bé per què, suposo perquè a nivell de mercat no, o sigui, no hi ha tanta coneixença o no es ven tan bé, algun motiu
sí,
hi haurà.
Clar.
Però són peixos que a nivell de sabor, a nivell de gust i de manera de tractar-los pots fer grandíssims plats. I és una manera de reivindicar una mica aquests tipus de productes.
Al final és més fàcil vendre una llagosta, segurament, o un llamàntol, no?, que un jarret.
A veure què mos diu el pescador de Formentera, Ivan Pérez Marí. Hola, Ivan, bon dia.
Bon dia, com...
Mira, en Marc no s'explica per què es diu que el jarret és un peix com de segona gamma. No s'ho mereix, no?
A Formentera, no.
Aquí, clar.
A Formentera no és de segona gamma, a veure... Jo penso que hi ha dos tipus de peix. El peix comercial, diguem, tema restaurant, turistes, i llavors peix que vol ser gent d'espoble, de Formentera, i un d'ells és el jarret, saps? És a dir, estan parlant de que el millor llagosta, roja, gall i peix i en fos va destinat a els turistes, i llavors peix que li agrada la gent de Formentera que ha menjat tota la vida, com pugui ser gató, ratjada, jarret, esmolls, no sé, calamar...
Ivan, i m'agradaria fer-te una pregunta perquè em va quedar el dubte allà a Eivissa, que hi havia com, bueno, no sé si era el president de Peix Nostrum i aquests dos cuiners que comentàvem abans,
sí,
que van explicar, ara no sé si t'ho diré bé, si tu ens pots ajudar, que si el jarret és de carn blanca però és considerat un peix blau, i si naixia mascle i després es convertia en femella o alguna cosa així, si ens ho pots explicar, perquè no em va quedar molt
no.
clar.
no funciona exactament així, vale? Com molts de peixos, llavors, no és que neixin mascles, ni neixen imparcials, no? I segons la necessitat de l'espècie es tornen un o l'altre.
Ah, mira!
El mateix li passa a les llagostes i el mateix li passa, per dir-te un cas, per exemple, en una temporada de la llagosta es agafa i es pesca molt la llagosta i potser hi ha una decadència de mascles, la siguient generació hi haurà més mascles nascuts que femelles.
Molt bé.
És a dir, i a Gerret li passa igual. L'únic que a Gerret, així com va cresquent i segons la necessitat de l'espècie, doncs es fa mascle o femella.
Mascle o femella.
És a dir, no és que anessin mascles. Sí que és veritat que n'hi ha un que se'n fos, que és l'únic que crec que d'això, que es transforma durant la seva vida en mascle o femella, o femella mascle, ara no ho sé, no me'n record.
Moltes gràcies, Ivan. Bueno, doncs dir-te que a Madrid van conèixer, gràcies a aquesta gent de Peix Nostrum i els dos cuiners ibicencs, van conèixer el món, sí, del jarret una mica.
Per cert, sí. Ivan, això que deia en Riqui, és un peix blau amb carn blanca?
Exacte. Exacte, jo el trobo més un peix de carn blanca que no blau, saps? Aunque tingui totes les propietats d'escar, però en tema de gust no fa aquell gust de metàl·lic de sa sardina o de sa bacora o de els peixos blaus, però jo el trobo més un peix blanc que no un peix blau.
I Ivan, deia que a Madrid el van presentar com un peix en escabeig, no?
Sí.
A tu com t'agrada menjar-te'l?
És, diguem-ne, per allò d'esgorrir de la mà. Es pot fer de totes les maneres i de totes les formes. És a dir, és un peix que, si coneixes la cuina de Formentera, es pot fer de totes les maneres. Tant jo el puc menjar frit, amb escambeig, torrat, dalt una coca, em pots fer sopa, em pots fer un bullidet, si ho saps fer molt ben fet, amb patates, un típic bullit de Gerret que li diuen, peix frit, agafar el forn, agafar el peix frit i agafar llavors fer-hi un arròs. És a dir, és un peix universal per nosaltres, vaja, de la meva manera de veure-ho. Jo ho faig servir de totes les maneres.
El gorri de la mar, heu vist o no?
Mira, us comentarem una cosa. Parlant d'una que ha sortit això del gorri de la mar.
Si estàs connectat a la ràdio, d'aquí dos minutets explicarem una cosa del gorri de la mar interessant.
Molt bé.
Sí? Vale.
I Ivan Pérez, per cert, el Gerret enguany com va o com pot anar?
Bueno, anant fallant, va començar tot l'any molt mal temps, no van poder anar a pescar i ara, entre que mal temps, baixa mar i tot això, llunes no ha quadrat bé, llavors no ha anat gaire bé, llavors si ara a partir de febrer, quan torni a venir bon temps, llavors si hi ha on carrilam i podem fer dos mesets de temporada que la gent pugui tenir prou gerret i pugui menjar prou.
Aviam, que tenim ganes de menjar-lo. L'altre dia us vaig veure jo i el Gabrielet, que estava, hi havia gerret,
sí,
però...
només hem pogut pujar un dia, perquè de 4 dies que han sortit aquesta setmana només n'han agafat un. És a dir, està un poc ara incert, però n'hi haurà.
Ah, doncs mira, no vaig sentir brular el corn, tu.
No el van brular gaire, tampoc.
Veus?
És a dir...
És a dir, estava allà just fent ceràmica i els vaig veure allà.
Allà estàvem.
Escolta, l'any passat va anar bé la temporada de gerret, aquest febrer-març, més o menys?
Sí, també va ser un poc irregular, perquè jo confio que en el febrer i març, perquè està ara fent mal temps, cosa que l'any passat, el que em va passar és que el mal temps va començar en el gener i va acabar a final de febrer i fèrem molts pocs dies. És a dir, ara el mal temps, ja, diguem-li que ja ha passat. Quizà podríem fer una bona temporada de febrer i març, quan acabi aquest mal temps, i a veure si és març, supos que serà bo, i podrem pescar tot el que puguem.
El fred li va bé, no?
Sí, enguany estic molt content, perquè enguany, després de 3 o 4 anys, la temperatura s'haigua baixant molt, i a Gerret és indispensable que s'haigua estigui ben freda per ells.
I una pregunta, perdona, perquè els de Mar Nostrum, no, que reivindiquen molt que fan una pesca sostenible... Llavors, sí. Jo, des d'aquí, volia preguntar, el gerret és sostenible realment, o per el que estàs dient hi ha algun tipus de problema?
No hi ha ningun problema. Simplement, quan anem a pescar gerret, no agafem res altre, ¿vale? I és una pesca que, per exemple, en el meu cas, jo surto a les 6, vaig treballar 2 hores, dues horetes, i llavors m'he encantat, i he pogut fer un jornal i no he de treballar res més. És a dir, jo pesque gerret, i és que pesque gerret no es dedica a altra cosa.
No es dedica a un altre peix.
És a dir, sostenim en su sentit que hi ha una diversificació de pesca entre pescadors, uns fan una cosa i l'altre l'altra, i fa que no fem un esforç, sobretot a una mateixa espècie tots, no? És a dir, sostenible ho és, clar que és sostenible, és a dir, és 100%. Seria una llàstima que s'eliminés, perquè la gent que pesca gerret, la gent que pesca gerret s'hi pot fer guanyar-se la vida, és a dir, guanyar per pagar segurs i guanyar-se la vida, i no treballar tant com amb altres pesques. És a dir, i totalment no agafem res més que gerret. Podem agafar els calamars esporàdicament, dos bogues i ja està. És a dir, ni es treballa dins fondos arenosos, i no. És totalment sostenible. Crec que és una de les més sostenibles, a part d'Espalangre, s'ordenar a pescar.
Bé, doncs ja escoltarem brular escorn. Escolta'm, Ivan, fes-mos-ho sebre i també ho direm aquí en directe,
que ja
podeu anar passant per allà pel Gabrielet el dia que toqui, clar.
Ok.
Gràcies. Ja,
moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ivan. Adéu, bon dia.
Adéu. Després, Pepo, també voldríem destacar que el cuiner del mar, que també l'any passat vam parlar aquí,
l'Àngel León.
Cada any arriba a Madrid i sorprèn amb alguna cosa, i aquest any va sorprendre i molt amb dues coses.
Sí, a veure, just a part ens ho ha recordat l'Ivan, que ha dit el jarret i el gorri del mar.
Sí,
no? Doncs
sí.
L'Àngel León va presentar la morena, la que coneixem tots, la morena, cuinada com el cochinillo de tota la vida de Segovia, perquè ha descobert la similitud entre les dos pells dels dos productes.
No fotis, i també la tallen en plats.
La serveixen igual, i es veu que, bueno, la similitud, la carn és prou diferent, evidentment, però la pell es veu que queda exactament igual de cruixenteta, i es
això,
pot... Sí, va ser una anècdota d'aquestes que sempre fa aquest home busca cinc peus al gat.
Sí. I després de presentar-nos el gorri del mar, de l'Àngel León, va presentar una cosa bastant una mica més innovadora. Sempre ell treballa amb la... Ell té un restaurant a Puerto Santa Maria, però treballa amb la Universitat de Cádiz. I aquest senyor fa moltes preguntes, per això descobreix coses, no? I tenim el plàncton comestible per ell, i gràcies a la universitat. I es veu que fa temps que es plantejava per què els crustacis, la llagosta, el llamàntol, les gambes, perquè només ens menjàvem la carn.
Home, clar, perquè està dur.
Clar,
no? Clar, bueno.
Aquí va estar.
Tots hem vist alguna vegada un bogavant té una llagosta que t'arriba tova, no sé si ho has vist alguna vegada, perquè fa muda de closca, també.
Ah.
Fa muda de closca depenent de si han de créixer o de si es fareixen i se'ls trenca en la seva vida marítima, i fan una muda de closca. Llavors, jo crec que a partir d'això, no?
Ell es va plantejar per què no ens la podíem menjar, la closca. I entre ell i la universitat, i molt de temps lliure, m'imagino, perquè nosaltres treballem en un restaurant i gaire temps per investigar no tenim, han trobat la forma de poder ablandar la closca i poder-te-la menjar. De tot, de la gamba, d'una cigala, d'un llamàntol, i ho va presentar a Madrid també com a novetat seva, no?
Una cosa, això és revolucionari, o sigui, no haver-te d'embrutar els dits pelant les gambes,
tal qual.
Teves i les dels teus fills i la de no sé qui que no pot perquè no sé quantos.
Tu menges tot sencer.
Però quan està molt de temps investigant amb mil històries, i al final amb vinagre i unes enzimes, que és una proteïna, i el seu procés, que evidentment no explicaran a tothom, perquè així si ho fa ell, es pot menjar tot.
Tu vas provar-ho o què?
No em faria res.
D'aquesta manera fan que la closca quedi sempre com quan l'estan mudant, i, bueno, permetre que es pugui menjar. És així de curiós. Sempre ha de descobrir alguna cosa nou, aquest home.
Menjar sostenible.
Sí, que anava amb l'Àngel León. Tu, home, mira, abans estàvem tirant un tros de l'ésser, no? En aquest cas la closca, perquè era massa dura per menjar-se-la, doncs ara, doncs mira, l'aprofitem més i de pas no fem residus, el que diu Enric, i menjar sostenible.
Ens ho mengem tot.
Tal qual, que està molt bé, tu. Anar descobrint cosetes. Amb aquest home sempre és un misteri, tot el tema del mar.
I després ja, per últim invent revolucionari, els, bueno, tres cuiners amb molt de renom, bueno, la gent els coneixerà, els tres últims caps de cuina del Bulli, que ara farà un parell d'anys que han muntat un restaurant per la seva banda, en Ferran Adrià Part, que es diu Disfrutar, que està a Barcelona. Ells no han inventat, simplement, a través d'un viatge que van fer a Corea.
Han vist negoci, diguem-ho, diguem-ho clar.
Han vist negoci, i han vist que a Corea, des de fa molts anys, a les cases hi ha una màquina que seria entre una Thermomix sense cuchilla i una olla a pressió.
Sí.
Però clar, això estava a Corea, no? Corea així amagat, que no... Pum! Pues a través d'un viatge d'un d'ells...
A Corea del Sud entenem, eh?
Entenem que sí.
Suposo. Sí. Bueno, si han sigut capaços d'anar allà i saber el que feien a les cases a l'alt nord, ja...
I van presentar allà a Madrid una màquina que es diu OCOO.
Un nom.
Sí, així, de sigles. I és una màquina que en veritat sí que és revolucionària per nosaltres, però evidentment a Corea es veu que fa molt de temps que la tenen. Mm. Passa que ells han fet...
Sí, bueno, ara l'han fet com tecnològica, no? Ara l'han fet així, modo Thermomix, que tothom la pugui tindre. No? S'utilitzava antigament i ara han fet la versió per a tots.
Sí, que és una mescla entre una olla a pressió i una cocció a baixa temperatura. Però ens entenguem, és com una olla, que entenguem tots, amb un peu de Thermomix o de, saps, de Thermomix.
Amb els seus botonets.
Els seus botonets, i té com dos... Té com un colador al mig i té com, està, és com una olla partida en dos. El que passa que, a diferència de l'olla a pressió, que l'olla a pressió pues, se't pot acabar cremant, hi has de ficar aigua... En aquesta màquina, pues, no, es veu que es pot ficar-hi un paquet de llenties seques, apretes els botonets...
Sense ficar aigua.
Sense ficar aigua i et fan la llentia.
Treballa amb la pròpia humitat del producte que fiques, llavors...
Ah, però la llentia seca té humitat a dins?
Es veu que sí.
Es veu que sí,
per el que hem pogut llegir, no som grans tècnics, i el que acabem d'enterar-nos d'aquesta màquina, però bueno, algun dia aviam si podem disfrutar-la.
I què, barata no deu ser,
bueno,
no?
Està entre 4,50 i 5...
i pico, sí, hem estat veient.
Més barata, bueno, que la Thermomix, no?
Sí, passa que és petita...
Sí, la cavitat l'hem mirat i necessita, si vols treballar amb ella, potser necessites comprar-te'n 8, a nivell de restaurant.
El restaurant d'aquests tres xefs tenen, avui en dia tenen 8 màquines d'aquestes.
Clar. Com es diu l'aparell aquest?
O-C-O-O.
O-C-O-O. O sigui, es podria dir com O-C-O.
O-C-O. O-C-O, que bo que està això.
I es fa servir per tot. Es veu que els coreans feien servir per fer medicines, amb herbes medicinals, treure essències, cuinar arròs... I bueno,
sí, perquè l'extreure la humitat del propi producte, però les qualitats organolèptiques no es toquen. Per tant, mantens el sabor al 100% del que estàs cuinant, que de vegades sempre es pot perdre una mica, no? Tot això.
Bé,
i una cosa molt interessant, perdoneu, perquè sí. Això crec que avui en dia toca, no? Estem molt amb el tema de les verdures ecològiques, els pesticides, tots els residus químics que tenim. Doncs aquesta màquina, la verdura es posa com en un filtre i té una cavitat a baix, i amb aquestes ones que desprèn, perquè està en un material que desprèn uns infrarrojos, que aquí ja no m'atreveixo ni a explicar-ho, s'ha demostrat que elimina al 100% tots els residus químics.
Pesticides.
Per tant, crea un aliment molt més sa i saludable a l'hora de menjar-lo.
Caram.
Sí, que això m'ha semblat molt interessant, sí. A part del tipus de cocció que li podem donar, que això ja cadascú sabrà més o menys, o podrà aprofitar més o menys. Hòstia, això m'ha semblat al·lucinant, no? Que es demostri que elimina al 100% tots els residus químics. Un tema que hauríem de vigilar i ens hauríem de preocupar prou amb tot el que mengem i el que deixem de fer.
Caram, amb els del O-C-O.
Sí, déu-n'hi-do.
Bé.
O-C-O.
Bé, doncs res, aquest Calatric que està per arribar o per distribuir-se més, a veure si es torna popular com ho ha set el Thermomix durant tant de temps. I escolta'm, per cert, Marc, Ricky, ja ho sabeu, quan escolteu això... Quan escolteu-vos l'escorn, doncs tots cap al Mercat Pagès del Centre Antoni Tur Gabrielet a comprar jarret a molt bon preu i, a més, jarret peix d'aquí.
Clar que sí.
I per fer un bon plat amb bons sabors de Formentera, torrat, escabeig, de totes les maneres possibles, tu. Apa, Marc, Ricky, moltes gràcies.
A vosaltres, encantats d'haver tornat.